Senyor Sens, no sé si vostè ja ha pogut contactar d'alguna manera amb la senyora Colau o amb algun dels activistes que viatgen en aquesta flotilla.
No, ni jo ni ningú, perquè durant les properes 24 hores, com a mínim, estaran incomunicats a l'espera de rebre assistència consular i assistència lletrada. I quan això succeeixi, sí que entraré en contacte amb l'advocada, en aquest cas, que ja està designada, que tindrà l'ADA, i podré saber doncs, en quin estat es troba.
L'advocada, per tant, la posa al consulat, eh? El consulat espanyol...
No.
L'advocada
la posa a l'organització.
I és allà o ha de viatjar cap allà?
Són advocats compromesos amb la causa dels drets humans que ja hem utilitzat en altres missions humanitàries. Penseu que aquesta missió és una entre una desena d'altres flotilles. Té particularitats que la diferencien de les altres, com el fet de ser la més nombrosa de la història que s'ha fet mai, amb 500 persones de 50 països diferents, molts d'ells europeus, que això crec que és un element singular d'aquesta missió, perquè no és només que hi haguessin ciutadans europeus, sinó que navegaven amb bandera europea. I per això nosaltres també el que diem és que atacar aquesta flotilla és atacar Europa. I, per tant, Europa ara no pot, la senyora von der Leyen, el Parlament, les institucions europees no poden quedar-se a braços creuats. Han de decidir si volen protegir els seus ciutadans o guardar silenci còmplice, com ha succeït en altres ocasions.
Què creu que podrien fer aquestes institucions europees i, sobretot, què podria fer el govern espanyol ara, després d'aquesta detenció? Què espera?
Doncs avui mateix nosaltres ja hem demanat a la senyora Calas i a la presidenta del Parlament que es pronunciïn sobre això. El primer que poden fer és condemnar-ho i, evidentment, també pressionar perquè Netanyahu i el seu govern doncs els posin immediatament en llibertat. Al Parlament Europeu, nosaltres vam parlar la setmana passada, perquè aquí hi ha 5 eurodiputats que estan a bord d'aquests vaixells i tenen immunitat, la immunitat que dona el fet de ser diputats i diputades del Parlament Europeu, i ja li van demanar que si aquest escenari es produïa, doncs que el condemnessin i que fessin totes les gestions oportunes, perquè el fet és que tant el Parlament com la Comissió, com la presidenta de la Comissió, tenen una via d'interlocució oberta i molt fluida amb el senyor Netanyahu. Per tant, això és el primer que poden fer. I respecte al govern espanyol, doncs nosaltres el que diem és que, com a primera mesura, el que haurien de fer és cridar consultes a l'ambaixador. També estaria bé, i ho hem demanat, que el president s'involucri personalment i que truqui al senyor Netanyahu per exigir el compliment del dret. I dic això perquè crec que el president es va equivocar quan va demanar als membres d'aquesta flotilla que desistissin amb la seva voluntat d'arribar a Gaza, i en canvi no li va demanar al senyor Netanyahu que deixés en aquesta missió complir amb la seva obligació legal. Perquè és que hem de recordar que el bloqueig que manté Israel des de fa quasi 20 anys és un càstig col·lectiu prohibit pel Conveni de Ginebra, i així ha sigut declarat pel Consell de Drets Humans de la ONU, així ha sigut declarat per un altre cas en el que jo era advocat, on van haver-hi 10 persones mortes d'una altra missió, de Mavi Marbara. El Tribunal d'Estrasburg, en aquell cas, va dir que era un crim de guerra. Mm. Era un crim de guerra assaltar els vaixells i impedir que poguessin portar ajuda humanitària. Una cosa és un bloqueig naval per prohibir armes, que això es pot, evidentment, entendre.
Que això està vigent des de 2007.
Però una, clar, exacte. I l'altra és un bloqueig per impedir aliments, medicines, ajuda humanitària. Això és el que la Convenció de Ginebra diu que és un càstig col·lectiu. Bueno, i ho diu també la Creu Roja, evidentment, els relators de les Nacions Unides, ho diu moltíssima gent. Per tant, el que estan fent aquestes persones és algo totalment legal. És el que exigeix el dret internacional, ajudar una gent que s'està morint de fam. Això és el que haurien de fer els governs, però com que els governs no ho fan, no s'atreveixen a fer-li fer complir a Israel la legalitat internacional, són els ciutadans els que prenen la iniciativa.
Senyor Asens, s'ha parlat molt també d'aquesta fregata espanyola enviada per part del govern espanyol per acompanyar aquesta flotilla, que es va aturar, que va dir, nosaltres a la zona d'exclusió no hi podem entrar, no seguiu endavant, sisplau. Clar, és veritat que si aquesta fregata espanyola, en nom del govern, hagués entrat en aquest espai, les dimensions del conflicte haurien escalat, és a dir, hauria de passar d'un conflicte diplomàtic que ara mateix tenen el govern d'Espanya amb el d'Israel a un conflicte ja que podria ser militar. És a dir, entén el fet que la fregata espanyola no acabés entrant en aquesta zona d'exclusió?
A veure, l'ideal seria que no fos només la fregata espanyola, sinó que fossin les fregates de tots els països europeus sota el mandat de la ONU. Hauria de ser la ONU que dictés una resolució, de fet ho hem demanat nosaltres. El problema de la ONU és que, com que Estats Units bloqueja el Consell de Seguretat, llavors s'hauria de convocar l'Assemblea General, on
però
tots els països...
Però partint de la base que això no era així, que no hi havia aquest acompanyament
sí,
per part de Nacions Unides...
Puc entendre les reserves del govern de fer complir la legalitat a Israel. Jo crec que estaria bé que hi hagués algun país que prengués la iniciativa, perquè després d'un vindrien els altres, igual que el primer gest que va fer Itàlia, si no l'hagués fet, segurament el govern, també gràcies a la nostra pressió, evidentment, perquè el PSOE mai fa res si no és perquè se la pressiona, en aquest camp, jo crec que si el govern espanyol hagués pres aquesta decisió, és possible que s'hi haguessin afegit altres països. I crec que algun dia algun país europeu s'ha d'atrevir a fer valdre el dret internacional, perquè, a més, jo entenc les possibles reserves, però no em fico en problemes. S'estan aquí exterminant un poble, no és cosa meva, fins que no es posi d'acord la ONU, puc entendre això. És una actitud, diguem-ne, comprensible, però en veritat a mi m'agradaria que el meu govern fes valer el dret internacional i intentés salvar aquesta gent. Jo, sincerament, dubto que Israel, en aquell cas, que hi hagués una fregata que portés aliments, decidís atacar aquesta fregata, sincerament.
I, disculpi, no, que a l'espera d'aquests moviments diplomàtics, vostè deia, haurien de cridar, Espanya hauria de cridar a consultes a l'ambaixador. Després d'això, no sé si ja ho han demanat obertament, directament, al govern de Pedro Sánchez, això d'una banda i de l'altra. I ara què? Què és el que ha de passar en les properes hores? No sé si esperen que aquesta deportació sigui immediata en les properes 24 hores, si creuen, com ha passat en anteriors ocasions, que això pot acabar durant dies, i si li consta que s'estiguin rumiant d'emprendre accions de protesta allà, aquests activistes tipus, penso, en una vaga de fam.
Doncs sobre l'últim, no em consta, crec que ho decidiran si ho fan a les darreres hores. No hi havia res preparat que jo sàpiga de les conversacions que vaig tenir amb diferents membres de la flotilla. I sobre l'altre, és veritat, poden ser diversos dies, pot passar des de 24 hores, 3 dies, pot haver-hi un escenari d'una detenció prolongada. En anteriors casos es va produir detencions prolongades de diverses setmanes, o poden ser detencions molt breus que d'un dia i després una deportació via aeroport de Ben Gurion. Jo crec que són moltes persones i que, per tant, gestionar això no els serà fàcil i segurament ens trobarem en situacions molt diverses.
Perquè ara ells han de signar un document, això és el que s'ha anat dient, que ells havien de signar un document reconeixent que han entrat de manera il·legal a Israel. Sí, això és el pas previ obligatori abans no puguin ser deportats?
I aquesta és una de les qüestions absurdes de tot plegat, perquè ells no anaven a Israel. Llavors Israel, és això que fa sempre Israel, que fa una inversió del llenguatge, no? Un genocidi o els crims de guerra diu que és legítima defensa i en aquest cas pues, diu que ells han entrat il·legalment a Israel. En veritat, els han conduït sequestrats a Israel. Ells anaven en direcció a Gaza, no han entrat a Israel, no tenien intenció d'entrar a Israel, però els acusen d'això i aquesta acusació, la d'entrada il·legal a Israel, que va a la vegada acompanyada d'una prohibició per tornar a Israel durant 10 anys, és una sanció de tipus administratiu, fins que ells no reconeixen això, no són deportats. Uh-huh. Llavors hi ha molta gent en aquesta flotilla que porta un mes enmig del mar, que està exhausta, que està cansada, que a mi em consta que la seva intenció inicialment era negar-se, però molts acceptaran perquè volen tornar a veure els seus familiars.
És el cas de l'Ada Colau, per exemple?
No sé l'Ada què farà en concret, ho decidirà al final, ella no tenia clar què faria, però sí que és una de les persones que està cansada i que s'enyorava, evidentment. Bueno, la resta suposo que també, però clar, cadascú té una situació personal diferent. I és una situació, la de moltes persones que estan en la flotilla, que no és gens fàcil de sostenir, sobretot perquè la travessia ha sigut molt més complicada i difícil del que molts d'ells es pensaven. Mm. No és qualsevol cosa sortir de Barcelona amb vaixells tan petits que no estan en condicions, que no tenen lavabos, que la gent dorm al terra i que són doncs, moltes més persones de les que aquests vaixells hi caben, no?
Senyor Sens, i es poden emprendre accions legals contra Israel?
Sí. Li estava comentant que en el cas del 2010 del Mavi Marmon van posar una querella i a la Cort Internacional de Justícia, el Cort Penal Internacional, va considerar que allò havia sigut un crim de guerra, un crim de lesa humanitat.
Però la querella qui la interposa o qui l'hauria d'interposar?
En aquest cas, les víctimes, els passatgers, també es pot posar davant de l'Audiència Nacional, que és el que vam fer amb una de les anteriors flotilles, jo mateix, com a advocat, del Sergio Toribio, i aquella querella s'està instruint a l'Audiència Nacional, i l'Audiència Nacional ha de decidir si és competent o no, perquè l'altre tribunal competent és aquest que li dic, la Cort Penal Internacional, però el Cort Penal Internacional està molt desbordat de feina i li està demanant sempre a les jurisdiccions estatals dels estats que col·laborin amb les seves investigacions, perquè, com sabeu, hi ha una investigació en curs contra Israel per genocidi de la Cort Penal Internacional i per altres crims de guerra i de l'ésser humanitat, però ara mateix tenen un gens proves i són molt pocs i a més estan sofrint l'assetjament amb les multes del govern de Trump. Per això és molt important la decisió que va prendre la Fiscalia de l'Estat espanyol quan va decidir obrir una investigació per averiguar la naturalesa dels crims que s'han comès a Gaza. I crec que també una altra opció, i de fet ho hem demanat públicament, és que la Fiscalia ampliï aquesta investigació i que inclogui el que ha succeït amb la flotilla dintre de les seves pesquises.
Doncs, senyor Jaume Asens, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí per esclarir-nos una mica quin és l'escenari que s'obre a partir d'ara.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.